Sentència número 2. Aquesta acusada ha tapat el món a RAC1. El cas d'un jutge de Barcelona que ha dictat una sentència pionera a l'Estat autoritza una dona a continuar un procés de fecundació in vitro del seu marit mort fa gairebé 3 anys, però aquesta decisió ha topat amb la fiscal del cas, que ha recorregut la sentència al·legant que no és bo ni per la dona ni pel fill. És un conflicte que neix d'una diferència entre la legislació espanyola i la catalana sobre com actuar en aquests casos de reproducció assistida i que té com una conseqüència real i directa que la Marta de Barcelona, un nom que no és real, no pot ser mare a l'espera del que decideixi la justícia. Marta, bon dia. Marta, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. A la Marta també li hem distorsionat la veu per petició expressa. També ens acompanya la Sònia Álvarez, l'advocada que porta el cas. Bon dia, Sònia.
Hola, bon dia.
Benvinguda. La Sònia Álvarez sí que és nom real, el seu càrrec és real. Marta, com estàs? No sé si la Marta ens està escoltant.
Ara sí.
Marta, com estàs?
Bé. Aquí.
Explica'ns la teva història. L'hem explicat al davantal de les 8. Tu coneixes, li diem Marc, a la teva parella, el nom també és inventat, li diagnostiquen una malaltia i en aquell moment decidiu congelar l'esperma per por a que es quedi estèril, oi?
Sí.
I a partir d'allà què passa?
Digues.
A partir d'allà què passa?
Doncs, bueno, llavors la malaltia segueix el seu curs, tenim moments de tot en què sembla que sortirà bé, en altres en què no, i, bueno, entre mig, doncs jo li demano veure si passés el pitjor, doncs si li agradaria que jo seguís amb la idea de tenir un fill. I, evidentment, em va dir que sí, em va fer-me el paper, em conforma, estava d'acord.
Sònia, la llei ho permet, això, poder, sí, poder quedar-se embarassada mitjançant fecundació in vitro un cop la parella mor. Això està previst,
sí,
per la llei.
Sí, la llei estatal preveu la possibilitat del fet de tenir un fill per tècniques de reproducció assistida després de la mort del cònjuge o de la parella, de fet, i també la llei catalana regula aquesta situació. El que passa és que la llei ho regula, tant una com l'altra, dintre dels efectes d'aquesta fecundació. I com a efectes vincula el fet de que en el registre civil li posem a aquest nen el nom i la paternitat del pare que ha mort.
Del Marc, en,
exacte,
del Marc, en aquest cas. Molt bé. Estant viu el Marc, tu ja comences a intentar quedar-te embarassada, no us en sortiu, el Marc mor l'octubre del 2014, aleshores, Marta, quan tornes a intentar quedar-te embarassada mitjançant aquesta esperma congelada del teu marit?
Aproximadament al cap d'uns 6 mesos, que és quan jo, bueno, quan considerem amb la meva psicòloga i tot plegat, doncs que jo ja estic a punt, diguem, mentalment per començar un procés així que sabíem que era bo.
Ho intentes fins a 3 vegades,
sí,
i a la quarta et diuen que ja no. Ho diu la clínica, per què?
perquè consideren que ha passat l'any a partir de la mort d'ell i que ja no podem seguir, que no podíem... O sigui, que si no teníem una ordre judicial o algun advocat que ens digués que sí que ho podien fer, ells no volien seguir.
Aquí és on intervé la Sònia.
Sí.
Perquè
sí.
La clínica, Sònia, fa bé de dir que ja no pot continuar actuant?
Mira, la realitat és que ningú no s'ha plantejat a fondo el que diu la llei i el que es pot fer o no es pot fer. De fet, quan jo vaig parlar amb el ginecòleg que portava a la Marta, em va comentar que únicament coneixia la llei estatal, no coneixia l'existència d'una llei catalana que regula una situació també de fecundació postmortem en parelles, de fet. Entenem, i no és que ho entenem nosaltres, és que el jutge de primera instància també ho diu així, que la continuació del procés, amb independència de si al nen en el registre li posarem el cognom del Marc o no li posarem, la continuació del procés no està prohibida ni per la llei estatal ni per la llei catalana, perquè no està sotmesa a termini. Perquè considera que en si el procés s'ha iniciat, en el pitjor dels casos, dintre dels terminis, tant estatal com català. La idea és que això, una fecundació, quina finalitat, quin fin busca? Tenir un nen a termini, un parto a termini. Per tant, en realitat, si es comença dintre del termini, el que correspon és deixar que el procés continuï si no hi ha causes mèdiques que ho impedeixin.
En resum, la llei el que et diu és, ei, persona que vols tenir el fill, has de començar a partir d'una data determinada. No et diu fins a quin límit ho pots continuar intentant. Però per si hi hagués algun dubte, la Sònia, que és l'advocada, i la Marta, que és la persona afectada, se'n van al jutge i el jutge us dona la raó. Sí, sí, ho podeu continuar intentant fins que es quedi la Marta embarassada. Bé, però no ho podeu fer, Marta.
No.
Per què?
No, no. Doncs per això, perquè, bueno, tot i que el jutge ens va donar la raó, doncs veiem que la fiscal ha donat uns motius que, bueno, que potser s'aplicarà a la Sònia, que no semblen massa... Jo no hi entenc res de justícia, però no, a mi no em semblaven massa... uns criteris massa, no sé, massa correctes, i el fet és que això l'han tirat moltíssim al procés.
Què diu la fiscal?
La fiscal... parteix, com que no n'hi ha una regulació detallada, ella el que diu és que el consentiment, o reconeix que el permís del Marc era vàlid, era correcte, estava en plenes capacitats quan ho va fer, però, bueno, i si estigués viu ara, potser la relació amb la Marta no seria la mateixa. Bàsicament, ben insinuat, potser si estigués viu s'hauria divorciat, potser si estigués viu no voldria ara tenir fills. Llavors, clar, fa una sèrie de lucubracions que entenem que no són jurídiques, perquè ja diu que, bueno, va donar el consentiment, va donar el permís, però a lo millor ara se l'hagués repensat. Però és que és com tota la vida, vull dir,
clar.
Quan un dona un permís o dona una voluntat...
Com?
Com els testaments.
Clar,
evidentment,
clar.
És un argument que nosaltres fem servir. Si això fos així, els testaments no serien mai vàlids.
Clar,
en qualsevol moment, després d'un any o dos anys, a lo millor el senyor, si estigués viu, canviaria d'idea.
El cas és que, com que hi ha un recurs de la fiscalia, ara el cas passa del jutjat de primera instància a l'audiència provincial. És així.
És així.
I, clar, encara que el jutge li acabi donant la raó a la Marta, s'està perdent un temps preciós.
Sí, sí. Perquè, per desgràcia, la justícia està molt col·lapsada. Nosaltres calculem orientativament que potser entre un any i mig, confiem que sigui més ràpid, però, clar, se'ns aniran uns mesos en aquesta, en aquest procés.
No hi ha cap manera d'accelerar-ho.
No.
Perquè una qüestió és un permís d'obres o qualsevol altra cosa, però aquí passa el temps i hi ha una realitat biològica que perquè quants anys tens, Marta?
37.
Posa-li un any i mig, et plantes als 38 i mig, 39. No és el mateix. Tots ho sabem, que no és el mateix tenir una criatura als 37 anys que als 39. A tot això, Marta, tens el consentiment escrit del Marc i de la família del Marc.
Totalment.
És a dir, dels que serien els avis d'aquesta criatura que volen ser-ho. És a dir, no és que ni tampoc hi hagi un conflicte d'interessos, és que estem... Resumint, el Marc volia que la Marta es quedés embarassada. La Marta es vol quedar embarassada. La família del Marc vol que la Marta es quedi embarassada i tenir un net. El jutge diu que sí, que endavant, que es quedi embarassada. I per l'actuació d'una fiscal que presenta un recurs, tot això està paralitzat.
Exacte. Exacte. I no és que estigui paralitzat perquè sí, perquè, home, evidentment, les coses s'han de fer conforme a dret. El que passa és que la llei, tornem a les mateixes, la llei catalana el que diu és la fecundació assistida de dona casada per determinar la filiació, és a dir, per inscriure en el registre que aquest nen és fill del Marc. I la fiscal arriba a un punt que inclús diu que seria tan greu per aquest nen néixer saber que el seu pare és el Marc, però que en el registre no figurés, que millor que no es faci, perquè seria un greu ja molt, molt greu pel nen, quan resulta que tota la legislació europea, Holanda, Finlàndia, Gran Bretanya, Noruega, Suïssa, Suècia, estan dient que en les fecundacions in vitro els donants, els nens que neixen, tenen dret a conèixer la identitat del donante, perquè és un dret a conèixer la seva identitat biològica. Sobre aquesta base, a més, el Tribunal Europeu de Drets Humans també s'ha pronunciat en tres ocasions amb el dret del nascut a conèixer aquesta identitat. En el nostre cas, és que es coneixeria perfectament, no hi hauria cap mena de conflicte d'interessos, no hi ha cap mena de problema i ningú no està demanant la filiació d'un nen que encara ni tan sols està en tràmit, no?
Perquè, a més, Marta, tinc entès que el Marc et va fer a tu hereva universal de tot.
Sí.
Clar, hereva universal de tot vol dir que pot fer un ús de tot allò que era del Marc, ho pot fer ús la Marta, és a dir, ara no em vull ficar si té pisos, si no té pisos, si té... Però tot el que és del Marc passa a la Marta. Clar, això també deu incloure el seu material genètic.
Clar, En aquí tenim el tema de que el jutge fa una interpretació dient, bueno, dintre de l'àmbit de l'herència, forma part dels drets i obligacions. La fiscal diu que el material genètic no és objeto de comercio, evidentment. No parlem tant de la propietat del material genètic, sinó dels drets a decidir de sobre aquest material genètic. Llavors, com a hereva, ella concorre en dues circumstàncies. Dona que pot fer ús i hereva. I com a hereva, nosaltres interpretem que té dret a decidir què es fa amb aquest material genètic. I així ho va dir també el ginecòleg en el judici. I el que diu la llei és que si no ho fa servir per ella mateixa, es pot donar per altres famílies, per altres dones, o bé es pot donar a la ciència o es destruir.
Com? Per tant, m'estàs dient que la justícia ara li està dient a la Marta que de moment no es pot... La situació és aquesta. La Marta, de moment, no es pot quedar embarassada de l'esperma del seu marit amb el consentiment exprés de tothom, però, en canvi, sí que podria donar l'esperma perquè una altra dona es pogués quedar embarassada.
Amb el que regula l'article 11 de la llei de reproducció assistida, una de les conseqüències del material genètic no utilitzat és decidir si ho fa servir la dona, si ho dona per a terceres persones... Amb la qual creiem que és una mica també el que recull l'auto, la interlocutòria del jutge. Estaríem amb l'absurditat que ella no el podria fer servir per ella, però sí ho podria donar per una altra dona.
És que ets molt generosa dient la paraula absurditat. És al·lucinant.
I a més, el propi jutge diu que inclús cauríem a lo millor en una vulneració del dret 14 de la Constitució, perquè ella estaria en pitjor condició. És a dir, no puc fer servir una cosa que estava prevista per tenir un projecte de família, el dono a un tercer que sí que tindrà un fill del meu marit. I inclús deia el jutge, diu, podríem caure en la intel·lèquia de que la Marta finalment decidís que igualment vol quedar-se embarassada, acudís a una clínica de reproducció assistida, casualment la clínica on està el material genètic del seu marit, i com que el donant és anònim, es quedés embarassada del material genètic del seu marit sense saber-ho. Diu, estem en una absurditat. O sigui, quan el dret surt amb aquestes situacions, ja...
I Marta, t'has plantejat altres situacions, no sé, per exemple, anar a l'estranger o alguna situació, o vols continuar per aquesta línia i esperar que es pronunciï l'Audiència Provincial?
Bueno, al principi, quan vaig trucar a diferents clíniques i això, alguna m'ho va proposar, doncs, que, bueno, que aquí no... Si no tenia un ordre del jutge, no podia fer-ho i que potser me'n podíem anar a un altre país. El que passa que, a veure, tot això, jo ara ho parlo com molt normal, però realment és molt dur. Llavors, bueno, jo tinc una vida, tinc una feina, i el fet de plantejar-me dir, doncs, me'n vaig a un altre país... Si això fos molt fàcil, si fos... Vas a una clínica un dia i aquell dia tot surt la mar de bé perfecte, però estem parlant de que això es pot allargar. Llavors no és una cosa viable.
Des de la taula, algú vol fer alguna pregunta?
No, jo insisteixo. Jo realment em quedo a quadros. Vull dir, hasta fins i tot no entenc com el jutge o a qui correspongui permet que recorri amb uns arguments tan peregrins una decisió com aquesta. Vull dir, aquí, no sé, hi hauria un filtre per decidir si els recursos que presenta la Fiscalia o la part que sigui tenen algun tipus de valor, perquè, si no, com deia abans, qualsevol voluntat expressada abans de morir, diguem-ne, assentant aquest precedent, fa la sensació de que perd tota validesa davant la possibilitat de que tu hauries pogut canviar d'opinió si no haguessis mort. És absolutament increïble, i per tant no dono crèdit.
Sí, jo no sóc ni advocat ni metge, però la reflexió política que se m'acut és que, com passa habitualment aquests dies que vivim, el món del legislador i de la justícia va sempre per darrere de la possibilitat de la ciència. I aleshores el que cal és trobar eines perquè no hi hagi aquest gap tan gran entre la realitat jurídica i la realitat que es pot trobar avui en dia gràcies a la tècnica i a la ciència. És un debat típic dels nostres dies. Això passa i passarà cada cop més. Per què? Perquè el temps de la política va a una velocitat i el temps de la recerca i el temps de la innovació, també en aquests camps, va a una altra. I aleshores, qui pateix això és l'individu que es troba davant d'una frontera que no pot saltar. La lògica de la fiscal és una lògica del segle XIX. La lògica de la persona que vol quedar embarassada és una lògica del segle XXI. I no hi ha resposta.
No, això... Però hi ha legislació al respecte
d'aquestes tècniques? El que he entès és ambigua. Per tant, el que jo demanaria políticament és que el legislador acabi amb aquesta ambigüitat.
I afegeixo una altra cosa, i la Sònia, si vols, ho comentes tot, que és el poder paralitzant de la Fiscalia.
Sí, totalment, totalment. Perquè, clar, el jutge ha dit això, però ha dit fins que això començarà quan, o continuarà quan sigui ferma la decisió. Mireu, els arguments que fa servir la Fiscalia per contestar-li, he estat buscant bibliografia i comentaris, i m'he trobat que són els mateixos arguments que l'any 87 es feien servir quan es va aprovar la primera llei de reproducció assistida del 88, doncs els arguments de les parts més conservadores, que no estaven tan conformes amb aquestes possibilitats, feien servir aquests mateixos arguments per manifestar que era un perjudici tirar endavant un procediment d'aquest tipus. Estava mirant bibliografia del doctor Rivero de l'any 87 i ja fa menció al tema del dret del nen a conèixer la seva identitat, al tema de que la fecundació postmortem no es pot impedir, que principalment el nen neix per la voluntat del pare i de la mare, i se'n estan fent servir, jo pensava, he tornat 30 anys enrere en la reflexió que feia la Fiscalia. I realment el problema és que si la llei és clara i no vol que cap dona pugui fecundar-se o pugui tenir un fill passats 12 mesos, el que ha de dir és com fa amb la maternitat subrogada. Està prohibido. Punto. I uns efectes o unes sancions a la conseqüència de fer-ho. Però és que no hi ha cap sanció. Si la clínica hagués decidit tirat pel dret i continuar, no li haurien posat cap sanció perquè la llei no regula cap sanció.
Sí, perquè portant-ho a l'altre extrem, la frustració que se li ha creat a la Marta, suposo que també en algun lloc també es deu poder rescabalar, no?
Clar. Això és molt complicat perquè estaríem dintre del que diem daños morales, i a Espanya els danys morals, a diferència del que passa als Estats Units, no es valoren absolutament en res, no? És molt complicat una valoració de danys morals.
Marta, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat la teva història. Que tinguis molta sort, l'anirem seguint de prop i em sembla que estàs en molt bones mans.
I tant, això sí.
Gràcies, Marta. Fins aviat.
Gràcies, Marta.
Sònia Álvarez, l'advocada que ha portat aquest cas. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.